La xarxa.
La nit dels eclèctics, el planeta de la música independent.
Obre't d'orelles a Ràdio L'Escala. Dijous a les 8 del vespre i divendres a les 9. La connexió eclèctica. Moments incombustibles amb el DJ Be Good.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses.
Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca, o planificar el cap de setmana, tu què fas? Setmanari de l'Alt Empordà. La informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
El ple municipal de novembre de L'Escala aprova una moció de suport per fomentar la formació professional a la comarca. Des del ple es lamenta que el Departament d'Ensenyament no s'hagi tingut la sensibilitat necessària per ampliar l'oferta de cicles de grau mitjà als instituts i s'atribueix tot plegat al desconeixement del territori. És el tema d'obertura a l'informatiu d'aquest dimarts 29 del mes de novembre. Sigueu molt benvinguts, us parla Abel Font. A l'informatiu d'avui també hi haurà part de protagonisme per a Càritas i per al càmping Illa Mateua. Càritas de l'Escala, diu el titular, podrà contractar un nou tècnic d'intervenció educativa gràcies al donatiu de 20.000 euros del càmping Illa Mateua. Càritas lliurava ahir al vespre una placa que acredita el càmping com a empresa amb cor. Notícia d'àmbit literari, amb la novel·la Amb mates, el que ha estat el debut del figuerenc David Àries i que es presentava a l'Alfolí de la Sal. La novel·la és una barreja de realitat i ficció que pretén atrapar el lector a partir de l'aparició d'un quadre misteriós. Esports, Norbert Tauler cau al Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona contra el campió d'Àfrica i vigent campió del torneig, el nigerià Kwadri Aruna. Va perdre per un clar 3-0. I un altre resultat que volem donar o posar de relleu és el 4-4. 4-4 dels veterans del Futbol Club L'Escala contra el Zumaia en el desè enfrontament d'aquests dos equips. Jugadors com Dani Espinal, Benjamí Gallegos, Narcís Pereferrer, Eloi Ballester o els germans Piqué s'hi van desplaçar. Recull d'agenda d'activitats més al temps amb Sergi Corral completen l'informatiu d'avui. Una jornada en què ens esperen dos dies de cel clar i bona visibilitat. Avui encara amb tramuntana, demà però ja amainarà. Dit això, obrim continguts amb el tema que destacàvem a la portada, sessió plenària a l'Ajuntament de l'Escala, on s'aprovava una moció de suport per fomentar la formació professional a la comarca. Aquest i d'altres temes van ocupar una hora de sessió que ens comenta Miquel Pagès.
L'Ajuntament de l'Escala ha aprovat per unanimitat una moció que la Fundació dels Oficis ha fet arribar al consistori escalenc. L'objectiu és donar suport, impulsar i millorar el sistema de formació professional a la comarca de l'Alt Empordà. L'Escala fa anys que sol·licita al Departament d'Educació de la Generalitat un cicle formatiu de grau mitjà, cosa que no s'ha concedit. No és un cas únic. Maite Cortés, regidora d'Educació.
Des de l'Institut i el Consistori fa molts anys que hem detectat aquesta mancança d'oferta educativa
i demanem any rere any al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya que obri un cicle de grau mitjà a l'Escala. Després dels estudis obligatoris, l'única opció que tenen els joves de l'Escala i de l'àrea d'influència és fer un batxillerat. No tots els estudiants necessiten o volen cursar un batxillerat. N'hi ha que volen optar per un cicle de formació professional. I al nostre municipi no hi ha aquesta opció. Moltes vegades aquesta manca d'alternativa fa que l'alumnat es vegi obligat a cursar uns estudis que no desitja. D'altres, abandonar en edat primerenca la seva formació. I d'altres, a marxar del seu municipi. Tampoc hem d'oblidar que no existeix una xarxa de transport públic que faciliti el moviment entre poblacions. Tenim el suport d'empresaris locals, d'entitats i instituts de l'Alt Empordà, de la taula per l'impuls de la formació professional a l'Alt Empordà, de consistoris de pobles veïns i del plenari. Ara només falta un pas més i que la Generalitat faci realitat el cicle de sistemes microinformàtics i xarxes a l'Institut del Pedró de l'Escala.
Tant Esquerra Republicana com En Comú l'Escala s'han afegit a la moció, entenent la situació d'incertesa i la manca d'oportunitats dels joves a l'hora de seguir estudiant. El portaveu d'En Comú es mostrava escèptic veient que el departament porta els cicles formatius a les capitals de comarca. Explicava que potser s'hauria de buscar una alternativa al d'informàtica que fins ara s'ha rebutjat. Escoltem en Estrems, portaveu d'Esquerra, i Albert Pons, portaveu d'En Comú.
Aquestes joves amb 16 anys, no, en una edat que a més a vegades és complex saber cap on vols tirar, no, justament segurament molts ho decideixen o ho decidim entre els 16 i els 18, tinguin aquesta opció per, com deia la regidora, no perdre's o no haver de cursar una cosa que no volen fer i al final també generar una frustració en una franja d'edat, no? Quan no se supera o no és el que esperava o tal, no? Generar una frustració en una franja d'edat molt sensible. Quan ara també a més es parla tant de salut mental, doncs una de les coses importants és que en totes les etapes de la vida la gent es vagi realitzant i vagi podent superar tot allò que va fent.
El nostre escepticisme, perquè entenem quina ha estat la política del departament els últims anys i des de que va entrar la reforma de l'ESO, que va ser intentar concentrar sobretot els cicles formatius en les capitals comarcals. Llavors, evidentment, això no respon a les necessitats formatives i educatives del territori i l'Escala, en aquest cas, en som víctimes. Tenim un abandonament alt a Catalunya i a Girona i entenc que l'Escala no deu ser una excepció en aquest cas. No tenim unes bones xarxes, però també nosaltres volem recordar que aquesta xarxa sí que parlem del Departament de la Generalitat, etc, però que el Consell Comarcal tindria competències i en el Consell Comarcal hi ha càrrecs electes que venen dels municipis i que són els que confeccionen juntament amb els tècnics els pressupostos, i entenem que en convenis amb ajuntaments podríem fer un esforç més gran per intentar desenvolupar una xarxa de transport més, que respongui més a aquestes necessitats de transport d'alumnes que necessiten desplaçar-se per la formació postobligatòria després de l'ESO.
L'aprovació es feia al ple ordinari del mes de novembre, on no hi van poder ser els dos regidors de Junts per Catalunya ni el portaveu de Gent de l'Escala. El plenari, entre d'altres, aprovava el reglament i la comissió del Pla d'Igualtat del municipi. En donava detalls la regidora de Serveis Socials, Ramona Viella.
El treball iniciat per l'empresa adjudicatària, que és Cristina Vila d'Igualtat Creativa, ha fet palès que, en compliment de la legislació vigent, cal tramitar la proposta de constitució d'una comissió de pla d'igualtat intern de l'Ajuntament de l'Escala. La creació d'aquesta comissió d'igualtat representa la voluntat de les persones que l'integren d'arribar a un acord per a l'elaboració i la posterior implementació d'un pla intern d'igualtat pel personal de l'Ajuntament de l'Escala, en el marc que estableix la llei 3/2007 de 22 de març d'igualtat efectiva d'homes i dones. Aquesta comissió d'igualtat serà formada de conformitat amb allò que disposa l'article 5 del Reial Decret 901/2020 de 13 d'octubre i estarà formada per representants de l'empresa, treballadors de diferents departaments, serveis i representants de personal de l'Ajuntament.
Esquerra Republicana, tot i tenir dubtes, finalment s'abstenia. I de la mateixa manera que el portaveu d'En Comú lamentava no tenir representació a la comissió del pla.
M'he mirat el decret, parla de plans d'igualtats d'empreses, llavors és difícil entendre ben bé qui fa el paper de què. En tot cas, també parla de que, no sé, no em surt la paraula exactament, però deia com regularmente o normalmente, o és a dir, que deixa una mica obert qui pot acabar d'entrar en aquesta comissió. En tot cas, contents que es tirin endavant el pla d'igualtat, crec que és una feina que segurament també portem atreçada i que està bé que en algun moment hi posem el primer pas. A nosaltres ens segueix sabent greu que no hi hagi representació de tots els grups polítics, però com que entenem que hi ha un reglament i que en tot cas la tècnica ha fet la interpretació que li ha semblat millor i en sap més que nosaltres ens abstindrem i no farem un vot contrari, que era el que inicialment teníem previst després de la informativa.
Bona part de la naturalesa tècnica d'aquest tipus de comissions fora bo, penso, de dotar-les d'un cert sentit institucional i polític. I en aquest cas també estimaríem oportuna la representació política també dels grups d'oposició, que tot i no tenir responsabilitats de recursos humans, entenem que sí que hi ha algun tipus de responsabilitat perquè fa la institució. I en aquest sentit també podem entendre i comprendre que potser la representació en aquesta comissió dels cinc grups que avui en dia tenen representament en aquest plenari podria ser excessiu, però sí que hi ha la figura de cap de l'oposició i aquesta figura sí que podria formar part d'aquest tipus de tècniques a la qual ens podíem mantenir informats a la resta de grups.
Tancava aquest punt la primera tinent d'alcalde Marta Rodeja, destacant que es tracta d'un pas endavant important.
Fer que el municipi de l'Escala doncs, faci un pas en el sentit de la igualtat a nivell social. Ja estàvem adherits des de fa ja forces anys al pla d'igualtat del Consell Comarcal. Això ja ens feia una mica de paraigües, però sí que hem volgut fer aquest pas endavant i fer tant el dissenyar i a partir d'aquí que ens surtin actuacions tant pel pla municipal, el pla del consistori, i també, o sigui, l'intern i el pla municipal a nivell de població, no? Perquè creiem doncs, que com a administració tenim la responsabilitat de donar eines per arribar a una societat més demòcrata i, per tant, més igualitària en tots aquests sentits, no?
Entre d'altres, el ple també aprovava la relació de llocs de treball de l'Ajuntament al Pla d'Usos de les Platges pel 2023 i, finalment, una modificació del Pla General, fent un pas més per facilitar la instal·lació d'establiments hotelers.
A banda de la sessió plenària, o fins i tot a la mateixa hora que la sessió plenària, es feia l'acte de lliurament d'un donatiu de 20.000 euros a Càritas de l'Escala. És la donació que cada any, i ja en fa 18, du a terme el càmping Illa Mateua, un percentatge de la seva facturació. Com a torna, aquest any Càritas lliurava una placa que acredita el càmping com a empresa amb cor. En el marc del seu projecte de responsabilitat social, el càmping Illa Mateua ha complert per 18a vegada amb la donació de part de la seva facturació a causes solidàries. En un any de recuperació de certa normalitat econòmica després de l'impàs que provocà la pandèmia, la xifra de la donació d'enguany iguala la que s'havia fet el 2018 i 2019, això és 20.000 euros. El 2020 no es va fer aquest acte i l'any passat el donatiu s'havia reduït a 12.000 euros. Com l'any passat, la donació es canalitza cap a una única entitat local, Càritas de l'Escala. En aquesta ocasió, perquè pugui contractar una tècnica per a completar el servei d'intervenció educativa, pensat per ajudar la mainada en edat escolar de famílies vulnerables a no perdre el fil dels seus estudis. Escoltem Eva Trias, sòcia del càmping Illa Mateua, Rosa Maria Sau, presidenta de Càritas de l'Escala, i Miquel Gotanegre, president de l'Associació Catalana de Càmpings.
Doncs sí, hem tornat allà on estàvem. La veritat és que contents de poder fer una aportació més generosa aquest any i que hem pogut fer un donatiu de 20.000 euros, que la veritat és que tot junt amb una entitat com aquesta podrà fer molta feina i contents de poder col·laborar novament.
A part de continuar l'acció normal de Càritas, que és ajudes d'acollida, ens permetran, junt amb altres ajudes que tenim, contractar una tècnica nova per completar l'horari per poder ampliar la intervenció educativa. Que és, no és un reforç escolar en si mateix, sinó és més ajudar els nens a fer els deures, sí, però també acollir-los, escoltar-los, acompanyar-los. Aquest aspecte ens ha ajudat molt una quantitat així per poder subvencionar la tècnica. Agraïm molt i molt a l'empresa aquesta aportació, perquè nosaltres, sense les aportacions i sense els voluntaris, no podem fer res. La nostra força són els voluntaris, però sense diners tampoc es pot fer gaire res.
Realment ens fa molt feliç ser aquí. Realment és una feina extraordinària la que s'està fent, i sobretot per una entitat com és Càritas, no? Una entitat que està al costat de la gent del municipi de l'Escala, i una entitat on hi ha molts voluntaris que hi treballen cada dia, no? Vull dir que jo crec que aquest ajut amb una entitat d'aquestes característiques és molt i molt valorat, no?
Entre la representació política es va notar l'absència del govern municipal, donat que just l'acte coincidia a l'hora que s'estava celebrant el ple ordinari de l'Ajuntament. Va excusar la presència de l'alcalde el militant i exdirigent socialista Rafael Bruguera. Com a novetat d'enguany, Càritas va voler reconèixer el gest del càmping lliurant una placa que acredita Illa Mateua com a empresa amb cor.
Doncs sí, aquest any per primera vegada hi ha hagut un intercanvi. Molt contents d'haver rebut aquesta placa de Càritas. La veritat és que t'anomenin una empresa amb cor, la veritat és que és molt maco, i és una acció, una manera de fer que la veritat valorem moltíssim. Amb cor ho fan ells sí que en saben, i és el que transmeten i ens fan arribar.
A l'acte d'ahir, tant Eva Trias com Miquel Gotanegre coincidien a qualificar la temporada turística que hem deixat enrere com la de la recuperació després de l'impàs provocat per la pandèmia.
Sí, no estem, lògicament, estem en una temporada que ha estat bastant més bona. Veníem de 2 anys molt fluixets i aquest any, doncs, la veritat, ha sigut molt més productiva i a la vista està els resultats.
Aquesta temporada ha sigut una temporada on hem recuperat l'ocupació, i això és important per al sector, perquè ho necessitàvem. Hem passat 2 anys molt complicats i també ha sigut important, perquè si això no hagués sigut així, avui no seríem aquí, no?
Mentrestant, Càritas continua fent una tasca d'ajuda a les famílies més desvalgudes, sempre en contacte amb l'àrea de serveis socials.
Però sí que hi ha demandes, però això anem molt coordinats amb serveis socials. L'ajuda que ells poden fer la fan. Allà on ells no arriben, ens ho deriven. Nosaltres tenim bàsicament gent que no té papers, no tenen ni NIE ni cap document. Amb això sí, es va mantenint el número, no disminueix.
L'acte d'ahir es va convertir en un esdeveniment ben concorregut, amb nodrida presència del teixit social i polític, tant local com territorial. Després dels parlaments i després de l'entrega de la placa, tots van poder compartir un bon aperitiu. En Mates, el debut literari del figuerenc David Àries ha estat presentat a l'Alfolí de la Sal. Es tracta d'una novel·la, barreja de realitat i ficció, que vol atrapar el lector a partir de l'aparició d'un quadre misteriós. L'autor va concebre l'obra després de la mort de la seva àvia. Sergi Corral ens en parla.
David Àries és un mestre de Figueres que ha escollit l'Alfolí de la Sal com a escenari per a presentar el seu primer llibre, titulat En Mates. Una novel·la curta on barreja clarament la realitat i ficció a partir de l'aparició d'un quadre. La intriga que suscita aquest objecte actua com a centre d'aquest relat, que pretén traslladar al lector el dubte del que realment és realitat o ficció. David Àries ens explica l'argument i l'inspiració d'aquest llibre.
L'origen és el dia que la meva àvia es va morir. Jo vaig decidir dedicar-li alguna cosa que la recordés i vaig pensar en aquesta novel·la. Aleshores, la història comença el dia que la meva àvia ens falta, el seu enterrament, i a partir d'aquí es succeeixen diversos esdeveniments a partir o arrel d'un quadre que apareix, que la identitat d'aquest quadre es portarà a viure situacions d'intriga. I bueno, aquesta novel·la et puc dir que és una barreja d'intriga on es barreja precisament la realitat i la ficció.
La novel·la també incorpora la figura del pintor empordanès Salvador Dalí, fet que encara li dona més versemblança al fil argumental. L'autor ens valora l'acollida d'aquesta estrena literària i no descarta que torni a escriure una segona obra.
El retorn dels lectors és molt bo. La veritat és que tota la gent que m'ha fet una crítica de la novel·la ha estat encantat, en general, perquè és una novel·la molt dinàmica, molt, molt fluida a l'hora de llegir-la, i té una trama intensa, divertida, amb un final bastant sorprenent. I la gent m'ha esperançat molt perquè continuï escrivint. He començat a fer una nova novel·la, però necessito trobar el temps, que és un dels factors que ens costa molt tenir el temps.
A la presentació s'hi ha tensat un nombrós públic interessat pels detalls d'aquesta novel·la de misteri publicada per l'editorial Norfeu. Al costat d'en David Àries l'acompanyava Anna Ponsí, membre de la CRIP del programa de Crims de TV3 i encarregada del capítol de La noia de Portbou.
Esports, Norbert Tauler cau 3-0 al Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona davant del campió d'Àfrica i vigent campió del torneig, el nigerià Kwadri Aruna. Ens ho explica Ivan García.
El palista del Club Tenis Taula Serra Escala, Norbert Tauler, ha debutat en el Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona que s'ha disputat a la Salla Bona Nova. Tauler, de 19 anys, s'ha enfrontat al nigerià Kwadri Aruna, de 34, vigent campió del trofeu, actual campió de l'Àfrica i 15è en el rànquing mundial. El palafrugellenc va perdre 3-0 després de 14 minuts de joc, amb els resultats d'11-5, 11-7 i 11-6.
Molt content per poder formar part d'aquest torneig. La veritat és un torneig de molt nivell, segurament el que tingui més nivell a tot arreu d'Espanya. I bé, al final jugues contra el 15 del món i és una experiència, o sigui, no hi ha més.
Que casa nostra sigui escenari d'aquest tipus d'esdeveniments omple d'orgull els palistes i també els aficionats. És complicat veure tant nivell junt en un mateix dia i en un mateix espai.
Això és un torneig que es veu, bueno, aquí per sort un cop a l'any, però molt poc. On es junten gent d'aquest nivell és difícil. Això només es veu en els millors tornejos d'arreu del món. Aleshores, per aquí és poder veure això és un gust.
Finalment, el guanyador d'aquesta edició 35 està l'austríac Robert Gardos, després de vèncer la final al francès Alexandre Cassin.
Futbol 4-4 dels veterans de l'Escala al camp del Zumaia, Guipúscoa. És la desena ocasió que els dos equips es troben cara a cara. Van participar-hi jugadors com Dani Espinal, Benjamí Gallegos, Narcís Pere Ferrer, Eloi Ballester o els germans Piqué.
Els veterans de futbol de l'Escala hi han tornat a veure per desena vegada consecutiva. Aquest cop el partit s'ha disputat a domicili, va ser dissabte a la tarda al País Basc. El resultat, empat a 4. L'expedició escalenca arribava diumenge a la nit de Terres Basques. Una experiència més per a aquest equip veterà escalenc. No és la primera vegada que aquestes dues poblacions s'agermanen. Hem de recordar que, a banda del futbol, també les uneix la música. El Cor Indica també ha fet algun intercanvi amb la Coral de Zumaia.
I dels esports saltem a l'agenda d'activitats culturals. Aquesta tarda a les 7, grup de lectura Llegir el teatre a la Biblioteca Víctor Català de l'Escala. En aquesta ocasió, aquest mes, comentari de l'obra L'Uraneta. Demà dimecres, conferència, xerrada com a presentació de l'associació El Petit Príncep de Catalunya i el seu projecte per a l'Escala. Altre cop a la biblioteca, altre cop a les 7. Dijous, en dia 1, 4 de la tarda, com cada setmana, l'espai de conversa i amistat, també a la biblioteca, i una estona després, a 6:45, el debat Educació i pantalles, els núvols a l'educació pública, escoles digitalitzades dins una societat digital. Participaran en aquest debat els centres de l'Escala: Jordi Plaja, exdirector de l'Institut Montgrí, Jordi Pigem, filòsof, Joan de Gràcia, pare de la Linkat, a més de la connexió amb centres amb núvol lliure implementat. Organitza aquest acte l'AMPA de l'Escola L'Escolapi, demà passat dijous, 1 de desembre, 6:45 de la tarda, a la Biblioteca de l'Escala. Divendres a 6 de la tarda, encesa dels llums de Nadal i actuació a càrrec dels alumnes de l'Escola Municipal de Música al Cavià, a la plaça de l'Ajuntament. Dissabte, 11 del matí, taller literari infantil sobre l'addicció a les pantalles amb Laura Garcia de Book Life a la biblioteca. Dissabte, 12 del migdia, visita comentada a l'exposició Joan Massanet, l'alquimista de l'Escala, i presentació del llibre catàleg de l'exposició a l'Alfolí de la Sal. Dissabte, 5 de la tarda, assemblea de socis del Casal del Jubilat Jardí del Pedró, una assemblea significativa en la mesura que és la de la renúncia, la de tancament de cicle, la de tancament de mandat de la Junta que presideix Ramon Ministral. 5 de la tarda, a la sala polivalent del Casal. Dissabte, 6 de la tarda, Festival Clàssics a l'Escala Empúries, última actuació de l'any, última actuació de 2022 amb Folk Songs Guitarreo, Consolations, el Folí de la Sal, organitzat per l'Associació Cultural Pau Casals. Repassada l'agenda d'activitats, saltem a l'apartat de la meteo. Previsions d'àmbit meteorològic per avui i per demà a càrrec de Sergi Corral.
Vols canviar les teves finestres? Metàl·liques Gravalosa treballa en eficiència energètica, disseny i seguretat. Solucions eficients en tancaments d'alumini, PVC i mixtes. Metàl·liques Gravalosa us ofereix el temps.
Molt bon dia. Continuem amb aquestes entrades de tramuntana curtes d'unes hores o un dia. I, per exemple, vam tenir tramuntana des de les 9 del matí fins a les 9 del vespre. Després ja va anar mancant, i és que no hi ha manera que els episodis de tramuntana s'allarguin 2, 3 dies o més enllà, sinó que van apareixent i desapareixent, com diria aquell, com el Guadiana. Avui ens espera una jornada de dimarts amb cel molt serè, algunes nuvolades a migdia i primera hora de la tarda, però en general domini del cel clar, bona visibilitat i encara senyals de tramuntana i núvols de retenció cap al Pirineu. Ambient fred. Avui, en primera hora del matí, hem tingut una mínima al voltant dels 4-5 graus i a migdia no superarem els 13 o els 14, tot estirar. Bufarà tramuntana moderada a partir de mig matí de força 4-6, que es mantindrà fins al final del dia. I a la mar tindrem maró a màries de forta maró i tràgol de gregal entre 1 metre i 1 metre i mig d'alçada. Demà dimecres es mantindrà el cel serè tot el dia. Un cel molt clar tota la jornada, bona visibilitat, alguns nuvolets prims, poca cosa més, i ambient fred a primera hora, mínima entre 4 i 6 graus i màxima entre els 12 i els 14. Podríem dir que ja ens atencem a un ambient d'hivern. Vent de mestral fluix, de força 2-4 de matinada, al matí calmarà, i a migdia i tarda entrarà tramuntana, entre tramuntana i gregal de força 2-3. Al vespre i nit tornarà a calmar. A la mar, marejol tot el dia, amb tràgol de gregal al voltant de mig metre d'alçada. Això és tot per avui. Salut i molta meteo.
Portes de tot tipus i finestres de totes menes. Necessitats fetes realitat. Metàl·liques Gravalosa us ha ofert el temps.
El temps ens acosta sempre al final de l'informatiu. A l'edició d'aquest dimarts 29 de novembre hem parlat de la sessió plenària d'ahir al vespre, un ple on s'aprovava, per exemple, la moció de suport per fomentar la formació professional a la comarca, moció aprovada per unanimitat dels assistents. Càritas l'Escala podrà contractar un nou tècnic d'intervenció educativa gràcies al donatiu d'aquest any del càmping Illa Mateua. Recupera el volum o la xifra prepandèmica. 20.000 euros ha estat el donatiu d'enguany. Com a torna, Càritas lliura una placa que acredita el càmping com a empresa amb cor. En Mates és el debut literari del figuerenc David Àries en el món de la novel·la. La presentació s'ha fet aquest cap de setmana a l'Alfolí. Es tracta d'una barreja de realitat i ficció que pretén atrapar el lector a partir de l'aparició d'un quadre misteriós. L'autor va concebre l'obra després de la mort de la seva àvia. En l'àmbit esportiu hem comentat el paper de Norbert Tauler al Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona i l'empat dels veterans de l'Escala al camp del Zumaia. Una sortida, un partit amistós, arrodonit amb una bona gastronomia, només faltaria. Recull d'agenda d'activitats i el temps a càrrec de Sergi Corral han completat l'informatiu d'aquest dimarts. en què esperem encara dos dies més de cel clar i bona visibilitat. Avui queden restes de tramuntana, demà però serà un dia ja plenament encalmat. En breus instants continuem en clau local i obrim tertúlia. La plaça que farem avui amb Maribel Calderón per candidatura de Progrés, Anna Almazán per Esquerra Republicana i Montse Caldés per Gent de l'Escala. Serà d'aquí a breus instants i fins al punt de les dues. L'informatiu